Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Tres policies i una administrativa han mort aquest matí apunyalats per un company a la comissaria central de París. L'atacant, que ha estat abatut a trets, era un treballador de la mateixa prefectura, un informàtic destinat a la direcció d'informació. Una cinquena persona ha quedat ferida, segons hem sabut també aquesta tarda, però evoluciona favorablement. El mòbil de l'atac encara es desconeix. Els indicis, però, no apunten per ara a una opció terrorista, sinó a una mena de rampell violent de l'autor. Malgrat tot, s'ha acordonat la zona i s'ha posat en marxa l'operatiu de seguretat propi de les accions terroristes. El president francès Emmanuel Macron ha visitat la zona, però manté la seva agenda normal. També us expliquem que dos anys després del referèndum, 9 persones que van patir la violència policial l'1 d'octubre de 2017 han decidit interposar una querella a l'Audiència Nacional per un crim contra la humanitat, contra els responsables del dispositiu policial d'aquell dia. També és nom propi de l'actualitat política Roger Espanyol, el ciutadà que va perdre un ull precisament per una bala de goma de la Policia Nacional de fa 2 anys, serà el candidat al Senat per Barcelona de Junts per Catalunya a les eleccions del 10 de novembre. A les anteriors, el 28 d'abril, havia concorregut per la formació Front Republicà. I a menys d'un mes per a l'anunciada sortida del Regne Unit de la Unió Europea, l'última oferta del primer ministre Boris Johnson no acaba de convèncer Brussel·les. Tot i reconèixer avenços, l'encara president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, ho ha qualificat de punt de partida per continuar negociant. Juncker i Johnson han parlat per telèfon en les últimes hores, poc després que la Comissió Europea ha rebut la primera proposta concreta del Regne Unit per desbloquejar el Brexit. Fonts del govern comunitari han apuntat que el president de la Comissió manté la porta oberta a treballar sobre la base d'aquesta proposta i continuar amb les reunions amb el govern britànic els propers dies. En plana cultural us expliquem que Keanu Reeves, el popular actor, ha estat a les Terres de l'Ebre, concretament al circuit de Calafat i a l'Ametlla de Mar. Segons explica l'Ebre Digital, el protagonista de pel·lícules com Matrix i Speed hi ha anat per acompanyar el jove pilot americà Damian Gigalov. L'empresa Arc Motorcycles, cofundada per Reeves, patrocina l'equip d'aquest pilot i, com a bon apassionat del motociclisme, Keanu Reeves també s'ha animat a fer unes voltes al circuit. Un altre punt cultural és que a les 8 d'aquest vespre, a la sala Domènec i Montaner del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, intervindran diferents veus i el pianista Roman Louveau interpretant obres de Debussy, Duparc, Han, Boulanger i Schumann, entre altres compositors. I finalment us comentem que a 7 d'aquesta tarda, l'Auditori Josep Irla de Girona acull la primera conferència d'un cicle sobre iconografia cristiana. És una sessió sobre l'Anunciació a càrrec del director mèdic assistencial de la Clínica Bofill, Juan Francisco. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui amb la professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili i expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Cada dia tenim nombroses oportunitats d'aportar quelcom a la convivència. És més, en tenim l'obligació. Tenim la responsabilitat personal de contribuir a la creació de pensament i de reflexió compartida. I això vol dir dialogar. El diàleg és l'essència de la convivència humana. Diàleg significa escoltar, parlar, intercanviar pensaments des de la confiança i la bona voluntat. Hem de dialogar amb els amics, els veïns, els coneguts, amb els companys de treball i inclús amb aquella persona que sabem que no té massa relacions o que ens hi relacionem poc. Tots som igual d'importants. Dialogar és enfortir la participació de tothom en la societat amb l'objectiu de crear respostes compartides que contribueixin a fer una societat forta, justa i pacífica. I això val per tot.
Ràdio Estel.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui, sense treure un ull a la mirada política cap a la situació a Catalunya, el finançament de les infraestructures és la qüestió que ens ocupa especialment. És molt important, de cara als propers mesos, i pensant en el conjunt dels ciutadans, especialment a Catalunya, ja que existeix la possibilitat d'alliberar alguns o tots els peatges de casa nostra. Aixecar les barreres amb totes les autopistes costaria uns 100 milions d'euros anuals, xifra a partir de la qual les administracions consideren que la gratuïtat total no és sostenible. Veurem si això es pot qüestionar o rebatre. Vivim un temps en què està finalitzant la concessió de diverses autopistes. Per exemple, a l'AP7, Alacant-Tarragona, s'acaba aquest 2019. Almenys temporalment, l'Estat es farà càrrec del cost, segons hem sabut. D'altra banda, el 2021 passarà el mateix al tram de l'AP2, Lleida-Penedès, que torna a la gestió de l'Estat, i en dues concessions de la Generalitat, el tram de la C32 de Montgat a Blanes i el de la C33 de Barcelona a Montmeló. El govern català no ha decidit encara què farà, però tot fa pensar que no passaran aquestes vies a ser gratuïtes. A Catalunya, la xarxa d'autopistes de pagament té un total de 1.646 quilòmetres, dels quals el 52%, poc més de la meitat, pertanyen a l'Estat, el 46% a la Generalitat i un 1,6% a les Diputacions. Més enllà d'aquestes dades, hem d'acceptar tots que una via pública interurbana que construeixen les administracions i paga o bé el contribuent o bé l'usuari està al servei del bé comú. Requereix, per tant, que els sectors públic i privat vetllin pel millor servei possible i per una distribució justa de les despeses. El greuge comparatiu, segurament molts de vosaltres el coneixeu, amb altres vies ràpides d'arreu de l'Estat, beneficiades en el seu moment, als anys 90, per un pla d'autovies gratuïtes impulsat pel govern espanyol, és també inevitable. I ens queixem, ho hem de dir, els catalans amb tota la raó del món. Caldrà, com dèiem, en altres àmbits de la vida, no pas les infraestructures, sinó sobretot les persones. Caldrà rescatar les persones, volíem dir, però en tot cas ja ens hem entès. Les persones són més importants i les persones som les que de vegades ens hem de moure per treballar o per un viatge amb la família o per altres necessitats, més importants o menys. D'això parlem avui, sobretot, amb el periodista i analista Lluís Foix. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I ben tornat després de l'estiu, eh?
Gràcies.
Gràcies a vostè també per haver acceptat de venir. També tenim amb nosaltres l'economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vila Avelló. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem Lluís Sols, que és professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
Bé, hem enfocat el tema per diferents vessants. No? D'una banda, la realitat que tenim, que és la possible gratuïtat dels peatges. Sabem que a la resta de l'Estat, per exemple, ja s'ha alliberat un tram de l'autopista AP1, que va de Burgos al País Basc, i era de pagament. Les poques que hi ha de pagament s'estan alliberant. Aquí en tenim moltes, però és realment insostenible alliberar els peatges? Què en pensen?
A veure, jo crec que la gratuïtat de les autopistes no existeix, perquè si no ho pagues... si no pagues el peatge, ho pagaràs amb els impostos.
Però clar, els impostos els paguen tots, també els qui no utilitzen les autopistes.
Sí,
clar, aquest no, és el tema.
Evident, no? I després també els impostos que paguen en llocs on les autopistes són de franc, diguem-ne, o amb tarifes molt més suaus. I els llocs com Catalunya, que és jo recordo l'any 69, crec que va ser l'any 69, o l'any 70, a l'agost, que es va inaugurar l'autopista de Barcelona-Mataró. Uh-huh. I costava 60 pessetes. Eh? Jo acabava, era un... Uh-huh. No hi havia becaris, llavors no, però estava el diari allà de prova aquell estiu, i era el tema de comentari, que això no aniria bé, que, en fi, no, totes aquestes coses.
Sí, sí.
Jo crec que aquesta idea de que les coses són de franc és una idea que... que no és exacte, perquè les coses es costen i algú les paga. Com s'ha de fer? Jo crec que aquí hi ha un greuge comparatiu, que ja l'has apuntat tu abans, no només allà on visquis, sinó quin tipus de concessionària hi ha. Per exemple, a Catalunya s'ha de dir que les autopistes més cares són les de la Generalitat, almenys el tram de la C no sé quants que va... Cap a
sí, el de Terrassa-Manresa, que
Terrassa,
és una de les primeres.
Terrassa-Manresa, i no diguem ja el túnel del Cadí, que és un luxe... jo crec que aquí el que hi ha és un tema de justícia distributiva, o sigui, de com es fa... O sigui, per exemple, l'A2, Barcelona, només podem sortir de franc els de Lleida. Tots els altres heu de sortir pagant. Els de Lleida, l'A2 és gratuïta, perquè és l'Estat.
L'autovia, que és l'hereva de l'antiga Nacional 2.
És no? Exactament, la Nacional 2.
Que és autovia i, per tant, és una bona alternativa a l'autopista de pagament.
És gratuïta fins a Lleida, no?
Fins a Lleida.
Però a Lleida, ja, si vols anar a Saragossa, has d'agafar el peatge.
O continuar per una carretera.
O per una carretera que no té les qualitats de l'A2, no?
Certament.
I l'A2, doncs, jo veig com la cuiden, i l'Estat hi gasta el que cal perquè tingui la qualitat, perquè té un trànsit doncs molt atapeït, com ho tenen d'altres. A veure, és una qüestió que no es tracta de dir jo no vull pagar amb aquesta autopista, sinó quina forma o quines maneres es troben perquè, primer, si un senyor o una senyora... que pagui impostos i que no té cotxe i no farà servir mai l'autopista, ha de pagar l'autopista, sí o no? Això és una cosa que s'ha de posar dintre la balança, perquè... Uh-huh. I aleshores...
El que passa és que si la paguem tots els ciutadans sense que els nostres impostos augmentin, bé, un que no utilitzi l'autopista pot dir ja em va bé, és igual.
Llavors, aquests impostos, si van a les autopistes, aquests 100 milions d'euros que costen a Catalunya, d'algun lloc es treuen. Uh-huh. I, doncs llavors s'ha de veure si d'allà on es treuen doncs també allà són necessaris. En fi, jo no tinc una recepta. Mira, el que s'ha de fer és això i demà mateix, no la tinc. Ara, el que sí crec que està si vius a Catalunya estàs no diré que doblement respecte a Madrid ciutat, per exemple, o Barcelona ciutat, estàs 3 o 4 vegades més penalitzat pels peatges que no pas si vius a Madrid. I això és una cosa que no és equitativa ni és justa, i s'ha de buscar una solució.
I deixi'm afegir que també Andalusia, Castella i Lleó, sí, hi ha moltes vies, autovies gratuïtes.
Perquè, perdonem, amb això acabo, hi ha l'argument que jo el puc arribar a comprar. És a dir, Extremadura, com que no hi ha trànsit, no hi ha autopistes, però també és cert que si no hi ha autopistes no hi haurà desenvolupament, i si no hi ha autopistes la gent també fugirà més cap a les ciutats. O sigui, no és un tema simple, aquest. No és un tema simple. Ara, el que sí és clar és que jo no vull pagar més que... No vull pagar quatre vegades més que els que viuen a Madrid.
Clar, per tant, la justícia redistributiva seria la clau, no?, per intentar donar una nova etapa a aquest problema.
Jo volia plantejar d'una manera... com alguns matisos, diríem. A veure, les autopistes són cares. I com que eren cares, si no hi havia diners en el seu moment... doncs es van confiar al capital privat. I el capital privat va anar als llocs on hi havia més demanda, més circulació, més
permissió de retorn... Per recomanació del Fons Monetari Internacional.
Aquest dada no la tenia jo. Val. Va fer els llocs on realment hi havia més activitat, la façana mediterrània, etc. Bé, però les autopistes, cares o no, ja s'han pagat. És a dir, era fins al 2004... Fins al 2004. 2004 estaven pagades. Va haver un ajornament que mai han explicat els partits, perquè van estar tots implicats, sense cap excepció. Del 2004 al 2016 es van ficar 12 anys de pròrroga misteriosíssims. Misteriosíssims. A canvi de res.
Clar, vostè parla del cost de l'autopista, construir-la. Després hi ha el cost de manteniment i de reformes, etc.
Però el cost més gran és el de...
El de la construcció,
és clar. La construcció, aquell que és inassumible, diríem. Bueno, és assumible, però és molt costós per l'administració pública. Llavors, del 16 al 21 es va ajornar 5 anys... I ho va fer Aznar, em sembla, a canvi d'una reducció que, bueno, va estar prou bé, perquè potser sí. Potser sí, 5 anys no eren molts, i es va baratir una miqueta, la gent no ho va rebre malament. Però ara estem parlant d'una infraestructura pagada. Costa el manteniment? Hombre, 100 milions. 100 milions, per la meva economia domèstica, és moltíssim. Però, a veure, Catalunya té un PIB que 250.000 milions d'euros. És a dir, l'administració pública de Catalunya té uns decenes de milers a administrar. 100 milions d'euros, jo penso que és, no tinc la dada, i ho lamento, que és molt més que això, és allò que s'està pagant el peatge a l'ombra de la B30 o AP7. Uh-huh. Aquest tram del Vallès, tots els cotxes que passen, paga la Generalitat. I em sembla que allò que paga... és diverses vegades aquests 100 milions que estem dient anualment. Per tant, 100 milions no és tant. Llavors, cal mantenir les autopistes, però a canvi el retorn és molt important, la gent no hauria de pagar. Ara bé, i per terminar, si hi ha algun lloc on s'han construït una autopista de peatge, hi ha una autovia, si la gent té una bona opció alternativa, sí que es podria fer un peatge tou o una tarifa plana que pagant una quantitat moderada la gent la pugui utilitzar. Hi hauria fórmules. Però, en tot cas, fórmules, diguem, molt moderades. Ja no és hora, després de tot el que tenim, de pagar grans quantitats.
Hi ha alguns llocs, pocs, arreu d'Espanya, però, per exemple, de Barcelona a Lleida, hi ha les dues opcions, l'autopista AP2 i la A2 sense pagar. Em sembla que de Madrid a Guadalajara també van posar una autopista de peatge tou alternativa a la Nacional 2, també, o ara A2. Perdoni, senyor Vilavelló.
No, estic molt d'acord amb el que han dit els dos senyors Lluïsos que han parlat abans.
Els dos Lluïsos.
Però sobretot amb l'últim que han dit. El tema de... vostè mateix, Ignasi, sí, ha dit al començament. Diuen, són les autopistes, però ens costarà 100 milions. Això no s'ha de dir així. Perquè si a mi em regalen un pis, i dic, home, si em regalen un pis, em costarà l'IBI i la comunitat de veïns. Home, no, per favor, no. Tu et regalen això i t'has d'assumir els teus costos de manteniment. Després, hi ha un problema també de redistribució de les despeses. O sigui, hi ha certes coses que, evidentment, no hi té l'Estat, el que sigui, té que assumir-ho totalment i no redistribuir res, que són educació, que són sanitat, que són aquests... I en altres serveis que ofereix l'Estat, doncs sí que pot anar al pay per use, vol dir que pagui una miqueta el que l'usa. Pot ser-ho. I llavors tot és opinable. I estic d'acord quan parlava, per exemple, d'aquestes autopistes que s'han allargat la concessió, uh-huh, baixant el peatge. Això es podria fer. Ho podríem fer. Que, per cert, aquí el que no entenc és que la primera autopista que es va fer, que és la que tu has anomenat, la Mataró, sí, i la segona, Frontera Salou, sí, aquestes no retornen i són les primeres que es van fer.
Sí, sí. Aquestes, encara continuem pagant. L'any 2019 continuem pagant.
Que són les que utilitzo jo. Sí.
Vostè quan va a Reus o a Salou...
Sí, senyor. Sí, senyor. Ara d'aquí per anar avall seran gratuïtes. Potser sí. Aleshores, aquí hi va haver també frases, coses que es diuen. Quan un ministre d'obres públiques, perquè dèiem ministres d'obres públiques, sí, que va entrar amb el Partit Socialista, va dir les autopistes són capitalistes i les autovies són socialistes. Això va fer molt de mal.
Això va dir un català,
Sí, un català, sí, senyor. Sí, senyor.
I ara és
i sabem qui és, oi?
Ministre d'Assumptes Exteriors de la Unió Europea, quasi.
Ja ho sé.
Es pot dir
ja
el nom, no hi ha problema.
Ja ho sé, que és aquest senyor, perquè després va ser d'Hisenda, després hi ha sigut moltes coses. Però va dir això.
I també deia allò...
Que en sap més de política, potser no ho diria. O sí. No ens fiquem amb el senyor Borrell, que no acabaríem mai.
Deia senyor Foix que...
Ell en privat ha reconegut que es va equivocar dient això, no? Perquè era una frase que no tenia... Era un concepte que jo crec que no tenia massa sentit.
Sí, però això queda. Això queda als pobles. Ho he sentit.
I
ho diuen ara.
Sí. Però després la gent, això és com l'aigua. L'aigua és com l'aigua. Tu poses l'aigua i l'aigua, no et preocupis, que l'aigua anirà sempre anirà cap al mar. I els cotxes aniran per allà on aniran, més ràpid i millor. Uh-huh. I també hi comptarà, efectivament, l'aspecte del cost. O sigui, els cotxes... Jo recordo, i estic amb la línia de Lluís, quan hi va haver un gran debat a Catalunya, que hi vaig estar molt involucrat perquè m'afectava personalment i més veia que era una decisió injusta, quan es va retrasar la Cervera Igualada, que eren 30 quilòmetres, que va estar uns anys retrasada.
Sí, pels temes ecològics, també.
No. Sí,
recursos.
D'acord. Temes ecològics, sí, passava pel nord, per
la Segarra, diguéssim.
Per la Segarra, o passava per la Panadella, però finalment ha passat. Però finalment aquí hi havia uns interessos, que eren els interessos de la Caixa. Uh-huh. Diguem-ho clar, que tenia una autopista, que era propietari d'autopista, que va des de Vendrell fins a Lleida, no? Que això era competència directa. Que hi va intervenir d'una manera, que hi va haver comissions, no ho sé, això, però sí que hi havia interessos perquè no hi hagués una altra via que tragués trànsit amb una autopista que no en té gaire de trànsit, o no en tenia gaire, que és la de Vendrell a Lleida. I llavors hi ha una altra cosa que també s'ha assenyalat, que em sembla que ho diu en Josep Vila,
sí,
i és que, home, si hi ha una autopista de peatge i al costat hi ha una autovia, diguem-li aquest nom, o una altra, però que tingui les mateixes prestacions de l'Estat, doncs això ho trobo raonable. I el que vulgui dir, mira, jo vull pagar la seguretat, vull pagar la velocitat, vull pagar no sé què, el que sigui, doncs pagui. Ara, jo vull circular... vull circular, doncs, normalment, sense perills i amb fluïdesa i amb seguretat, doncs, amb una autovia de l'Estat. Bueno, doncs això jo crec que seria la solució ideal, no? Mm-hmm.
Perquè el que va fer l'Estat amb el pla d'autovies de l'any 90, dels anys 90, va ser desdoblar les nacionals radials, que es deien. I llavors, desdoblant-les, com que no tens alternativa, no es podia cobrar, diguéssim, no?
I després, Ignasi, hi ha una cosa, per exemple, abans ho deia Lluís Sols, no? El tema de l'època de l'Aznar, que hi va haver aquella grandiositat de les circulars de Madrid que es van fer de pagament. Uh-huh. Es va fer l'empresa privada, no sé què, no sé quants, i després, com que han estat una ruïna, fa 3 o 4 anys, l'Estat les ha recuperat. I quan ha costat? L'Estat li ha costat la recuperació, el que va invertir, i després tot el que es deia cobrar pel mig quan les van fer. I ara la gent, doncs, hi passa gratuïtament, i això també ho paguem. O sigui, això no és que els madrilenys hi passin de franc. El senyor de Granollers o el senyor de Torrelavega també paga aquella autopista amb els seus impostos.
Sí, sí, sens dubte que sí.
Això de Madrid, de les radials de Madrid, va ser un regal camuflat. O sigui, van fer unes autopistes de pagament que tothom sabia que no serien rendibles, sí, perquè hi havia unes autopistes ja fetes, sí, al costat, que només omplia una mica les hores punta del cap de setmana. I, efectivament, no han estat rendibles, però es van fer amb una salvaguarda de que si eren definitàries la compraria l'Estat. Total, com passa sempre, les companyies es van fer d'or amb la construcció de l'autopista, que era de la constructora de la mateixa propietat, i el negoci de la concessió, oh, meravella, no ha resultat rentable i l'ha d'haver d'assumir l'Estat. Això ho sabia des del començament, que era una manera de fer gratis les autopistes de Madrid.
Sí. Avui parlem de finançament d'infraestructures des d'aquí, des del Mirador, en el col·loqui amb el periodista Lluís Foix, amb l'economista Josep Vilavelló i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Ens referim a les autopistes perquè tenen molta incidència social i, evidentment, també política. Pot influir la situació política a Catalunya en aquests temes? La Generalitat encara no ha dit què farà amb aquesta C33, C32...
Jo recordo que en campanyes electorals de fa 10 anys moltes eren els peatges de les autopistes. Ara no n'hi ha cap, no hi veig cap polític, cap peatge dient s'ha de...
Catalunya lliure de peatges, sí, es feia, aquella campanya.
Home, sí,
no?
Aquí a Gelida, jo sí, no diré noms perquè... Ja, perquè...
Alguns després van estar al govern i van gestionar els peatges. Sí.
Exacte. Doncs per què? Doncs perquè jo crec que, en el fons, hi ha un factor que no ha sortit encara, però jo crec que un factor que és important és que el cotxe té la tendència a que n'hi hagi menys.
Uh-huh. Estem en un procés de conversió ecològica, per entendre'ns.
De conversió ecològica i després de transformació del transport. És a dir, jo quan anava a Lleida... és aquí al costat, fan, sí, però són 2 hores i pico, a Lleida ciutat. Ara te'n vas aquí, a 200 metres d'aquí, agafes el bitllet o tens el bitllet i en una hora estàs al centre de Lleida. O sigui, hi ha una gran quantitat de persones que viatgen amb tren, que és una manera, jo crec, més ecològica, més pràctica...
Més sostenible, en definitiva.
I més sostenible i, sobretot, més barata, no? O sigui, que també s'haurà de pensar en substituir algunes autopistes, no de fer-ne de noves, sinó substituir-les pel tren. Perquè el tren és molt més... I fer el tren eficaç, no, que no tinguem aquestes, aquesta, diguem, aquesta mediocritat que són els trens de Rodalies a Barcelona, per exemple, no?
Per
que
exemple,
afecten a molta gent.
I tant, això potser sí que està més en el debat públic, però interessant el que diu Lluís Foix sobre la incidència política. Digui, senyor Sols.
No, jo volia només dir que... En tot cas, és un tema sensible per la ciutadania. Potser no s'està parlant molt, però és sensible.
Allò de no vull pagar ja no ho veiem tant, per exemple,
sentit,
ara.
Jo no sé qui hi haurà el govern de Madrid, que és qui ha de prendre la decisió, perquè tenim unes eleccions davant. Però jo penso que si es prorroguessin les autopistes, això seria percebut com una agressió a Catalunya. Clar que està el tema de ser un victimista. Jo no sóc particularment victimista, però sí que em sembla que hi ha mesures que poden ser percebudes com una voluntat, diríem, de os vais a enterar.
Al revés.
Si s'allibera, doncs des de la resta de l'Estat poden dir...
Poden pensar que el favoritisme, però clar, estan pagades el 2004, Poden protestar, però...
No, però a l'inrevés...
Costarà d'argumentar,
Si aquí un govern o un partit d'àmbit espanyol o nacional o estatal diu al meu programa hi poso l'alliberament dels peatges a Catalunya, aquesta persona seria, aquest gest seria valorat pels catalans,
Clar,
sí, que és l'altra cosa, vull dir que ara, si és el contrari, evidentment que llavors encara augmenta més la desafecció, que deia el Montilla, no?
Sí, sí. Senyor Vilavelló, encara sobre... està sobre el mateix, hi ha unanimitat de fons, sembla.
Sobre aquest tema polític m'acosta molt entendre, perquè sé que tots els partits utilitzaran, tant si les cobres com si no cobres, utilitzaran cada un a favor d'ell per dir que és culpa de l'altre. Això, segur. Jo crec que... Bueno, a més, aquí hi ha autopistes en aquest moment que s'alliberaran, que depenen de l'Estat, i altres que depenen de la Generalitat. O sigui, que el que no quedaria molt bonic, no?, seria que l'Estat les posés gratuïtes i la Generalitat les cobrés, o al revés. No sé què dir. No? Jo crec que en aquests moments s'han d'alliberar. Jo crec que en aquests moments s'han d'alliberar, i fins que no s'arribi a un pacte, que no té que ser solament a Catalunya, però almenys a Catalunya, de dir... I les autovies també costen, i per tant, tot ha de tindre una miqueta de participació, de pagament per ús, fins a llavors tenen que ser gratuïtes. I aquesta és la meva impressió.
Però tens, per exemple, què passa a França? A França són cares, molt cares.
Sí, sí, i tenen autopistes a tot el país.
A Itàlia són cares, molt cares. A Alemanya no són... No,
són gratuïtes, em sembla,
són gratuïtes,
majoritàriament.
No sé si alguna. A Àustria pagues.
A Suïssa em sembla que també es paga.
A Suïssa també pagues, i a Anglaterra també pagues. Almenys en alguns trams llargs. O sigui, que no és un tema que... No, als altres llocs es resol. No s'ha resolt, perquè és un tema que jo crec que ve de la desfeta de la Segona Guerra Mundial, que Europa queda devastada. I llavors hi ha un intent per part dels estats, de tots els estats, refem-ho, i com es refà? Doncs que hi hagi vies de comunicació.
Bé, senyors, són 2:15 de 7. Hem de fer l'habitual pausa a aquesta hora aquí en El Mirador. Recordem, amics oients, que ens acompanyen el periodista Lluís Foix, el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols i l'economista Josep Vilavelló. Per ser, hi ha un oient, Carles, que ens escriu des de Barcelona i ens diu: de Barcelona a Lleida està molt pitjor l'A2 que l'AP2. Molt pitjor mantinguda, diu. És a dir, que suposo que això, el capital privat la manté més...
El capital públic...
El capital públic va més lent, potser.
Que no vol perjudicar la seva competència.
No, però l'oient, jo hi passo cada setmana,
sí.
I per l'altre no hi passo mai, perquè primer perquè em ve una mica més... passo una mica més lluny per allà on he d'anar. Però hi ha un manteniment, no diré que perfecte, però vull dir, no és una carrera... L'A2 no hi ha sotracs i no hi ha... Vull dir que les coses es van arreglant, encara que a poc a poc...
Es van arreglant potser més a poc a poc que en una autopista de pagament.
Exacte,
això és el que vol dir, suposo,
sí,
aquest oient.
Sí, sí, d'acord, sí, sí, amb això, sí.
Bé, doncs fem la pausa, tornem de seguida amb l'última roda d'intervencions i també la notícia curiosa.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui, passen 3 minuts i mig ja de 6:45 i donem pas sense més preàmbuls al Rafa Sanahuja, que ja el tenim a punt. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs avui us porto una notícia sorprenent que té a veure, lògicament, amb peatges i amb aquests dimes i diretes sobre tot això que estem parlant avui. Una cosa que va esdevenir el passat estiu, i és que hi ha comunitats autònomes on els peatges els paguen fins i tot les ambulàncies que traslladen malalts.
Precaució! La senda es peligrosa.
Me encanta la cançó, que m'he llegit per avui per il·lustrar la notícia curiosa. I és que el passat mes d'agost el diari Público es feia ressò d'una informació que explicava justament això, que les ambulàncies de Galícia i Astúries estaven obligades a pagar peatges fins i tot quan estaven de servei d'urgències, i tot malgrat que la llei especifica que no ho han de fer. Què diu la llei, concretament? No han de pagar peatges, segons l'article 17.3 de la secció 4 de la Llei de Carreteres de 1988, article ratificat posteriorment en la Llei de Carreteres del 2015. La Federació d'Empresaris d'Ambulàncies de Galícia, però, va denunciar públicament que reclamar que ni Audasa ni Aculsa, empreses que gestionen els peatges en aquests indrets, respectaven les normatives i sempre els carregava els pagaments dels peatges. La directora de Transina, una d'aquestes empreses d'ambulàncies, va explicar que l'any passat van gastar 16.000 euros en trasllats per haver de pagar peatges, sobretot cap a direcció a Madrid, mentre que la Federació d'Empresaris d'Ambulàncies de Galícia va remarcar que, en total, les empreses del sector han de pagar 20.000 euros al mes en peatges a l'AP9. Ai, els tires i arronses dels temes dels peatges, que no és un problema exclusivament nostre de Catalunya, com podeu veure.
Moltes gràcies, Rafa. Bé, aquí veiem que de problemes en surten molts. Potser abans d'acabar, i com que ens queden només 3 minuts, comentava durant la pausa Lluís Sols, i en la línia del que també deia abans Lluís Foix, que hem de fer un gir ecològic al tema, i potser les formes de pagament poden anar vinculades a la contaminació dels vehicles.
Sí, clar, la tendència és a evitar que hi hagi emissions, no? I hi haurà una classificació de les coses segons les emissions. Doncs seria raonable que el fet de pagar o no pagar a les autopistes pogués estar relacionat amb això, amb la fórmula que sigui més oportuna. Però que els cotxes que contaminen paguen l'autopista, ajudin a financiar el seu manteniment, i els que no contaminen, doncs no. Això seria la lògica dels temps, no?
Jo estic absolutament al 100% d'acord. Però, per exemple, la mida que està a punt de prendre l'Ajuntament de Barcelona respecte als cotxes i motos de més de no sé quants anys que sí, no sí. podran circular per la ciutat, és una mida que jo crec que des del punt de vista ecològic és encertada, però des del punt de vista social té les seves dificultats, perquè afecta els més desfavorits.
Sí.
Vull dir, que poden veure és que governar no és una cosa de sumar i restar. Governar és arbitrar els interessos contraposats de la gent, que són molt diferents. I dius, mira, a veure, tots aquells cotxes vells, fora, vale. Però que molts d'aquests cotxes vells són de persones, per exemple, d'autònoms...
Autònoms que necessiten per moure, per treballar.
Que necessiten per treballar i que han de desaparèixer. Estic d'acord amb la línia. Però no deixem a gent... Diu, aquest, com que és pobre, no pot anar per autopista. Aquest és el missatge.
Jo veig que amb el tema ecològic s'ha de fer un esforç en tots els àmbits. I si determinades mesures de transició perjudiquen els més desafavorits, evidentment caldria fer mesures compensatòries. Però jo penso que s'ha d'anar en aquesta direcció i que és la manera més lògica de finançar el manteniment de les infraestructures, que paguin els que contaminen, penso.
Senyor Vilabelló, veuria bé algun...
Bueno, sobre el tema ecològic jo no tinc experiència, però crec que s'ha de fer, no solament aquí, sinó en moltes coses, dintre la ciutat i tot això, però, evidentment, l'altre dia un senyor deia, bueno, la moto que jo tenia ja no hi podré anar i aniré amb el cotxe i posaré molt més anhídric carbònic o el que sigui a l'atmosfera que abans. Vull dir, hi ha mesures que són publicitàries, però probablement van en contra.
Sí. Perquè el cotxe és més nou i no entra en aquests nivells de restricció.
La moto té 12 anys i el cotxe només en té 10. I a més els cotxes tenen més antiguitat per poder circular. Hi ha motos que tenen la mateixa antiguitat pel cotxe i no els deixen entrar. Pues ara venen en cotxe o vindran.
Bé, senyors, ho hem de deixar. Moltes gràcies per la seva participació. Lluís Foix, Lluís Sols i Josep Vilabelló, que vagi bé, que hi hagi pau també en la vida política els propers dies. Fins una altra. Que vagi bé.
Adéu.
Bona tarda. Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Paraula d'avui. De l'Evangeli de Lluc. El Senyor en designà uns altres 72 i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia: la collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats